COPE Vinaroz.
101.6 FM.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Bon matí de diumenge, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, del 101.6 des de la FM COPE Vinaroz. Una setmana més, des d'aquí del Bisbat de Tortosa i acompanyats per Poli, aquí al control, i en aquest diumenge de Pasqua, segon diumenge del temps pasqual, en setem, perquè la setmana passada no hi vam poder ser-hi amb vostès, era diumenge de Pasqua i hi havia una programació especial, però avui sí que ja tornem a reemprendre els diumenges per a que puguen assaborir aquest informatiu i també, com no, l'Evangeli amb el seu propi comentari i festejar al costat de tots vostès aquest temps de Pasqua. Un temps de Pasqua que certament ha vingut precedit d'aquesta Setmana Santa, especial, és veritat que mig confinada, però que això no ha fet de que poguéssim compartir la joia de la Setmana Santa, el misteri d'aquesta Setmana Santa, des de cadascuna de les celebracions que hem anat compartint en les parròquies amb tots vostès. Evidentment, ara toca celebrar la fe, ara toca compartir la fe, ara toca, certament, doncs, donar gràcies a Déu per aquest do tan preuat que és el do de la nostra fe. I això ho farem acompanyant l'Evangeli de cada diumenge de Pasqua, com per exemple l'Evangeli d'aquest diumenge. Anem a escoltar-lo, anem a veure quin testimoni del Crist ressuscitat tenim avui.
Al capvespre d'aquell mateix dia en què Jesús havia ressuscitat, que era el primer dia de la setmana, el diumenge, els deixebles, per por dels jueus, tenien tancades les portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres». Dit això, els va mostrar les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres». Llavors va alenar damunt d'ells i els digué: «Rebeu l'Espírit Sant. A qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats. A qui els retindreu, li quedaran retinguts». Quan vingué Jesús, Tomàs, un dels 12, l'anomenat Bessó, no era allà amb els altres deixebles. Ells li van dir: «Hem vist el Senyor». Però ell es contestà: «Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no fico el dit a la ferida dels claus i no li poso la mà dins el costat, jo no creuré pas». Al cap de 8 dies, els deixebles es trobaven altra vegada en aquell mateix lloc, i Tomàs també hi era. Estant tancades les portes, Jesús va arribar, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres». Després diu a Tomàs: «Porta el dit aquí i mira'm les mans. Porta la mà i posa-me-la dins el costat. No sigues incrèdul, sigues creient». Tomàs li va respondre: «Senyor meu i Déu meu». Jesús li diu: «Perquè m'has vist, has cregut. Feliços els qui creuran sense haver vist».
Avui, diumenge segon de Pasqua, contemplem l'octava d'aquest temps litúrgic, una de les dues octaves, la mateixa que a Nadal, que també té 8 dies, no?, en el qual celebrem durant 8 dies aquesta festa del Nadal, doncs també celebrem 8 dies la festa de la Pasqua, que en la litúrgia, renovada pel Concili Vaticà II, així ha quedat. Durant 8 dies contemplem el mateix misteri i mirem d'aprofundir la sol sota la llum de l'Esperit Sant. Per designi del Papa Joan Pau II, aquest diumenge també s'anomena Diumenge de la Divina Misericòrdia. Es tracta de quelcom que va molt més enllà d'una devoció particular, com va explicar el Sant Pare en la dedicació de l'encíclica Dives en Misericòrdia. La Divina Misericòrdia és la manifestació amorosa de Déu en una història ferida pel pecat. Misericòrdia prové de dues paraules: misèria i cor. Déu posa la nostra situació de misèria deguda al pecat en el seu cor de pare, que és fidel als seus designis. Jesucrist, mort i ressuscitat, és la suprema manifestació i actuació de la Divina Misericòrdia. Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu fill únic i l'ha enviat a la mort perquè fóssim salvats. Per a redimir l'esclau, ha sacrificat el fill. Hem proclamat en el pregó pasqual de la vigília: i un cop ressuscitat l'ha constituït en font de salvació per a tots els que creuen en ell. Per la fe i la conversió acollim el tresor de la divina misericòrdia. La Santa Mare Església, que vol que els seus fills visquen de la vida del ressuscitat, mana que, almenys per Pasqua, es combregui i que es faci en gràcia de Déu. La cinquantena pasqual és el temps oportú per l'acompliment pasqual. És un bon moment per confessar-se i acollir el poder de perdonar els pecats que el Senyor ressuscitat ha conferit a la seva Església, ja que ell digué només als apòstols: «Rebeu l'Esperit Sant, a qui perdonareu els pecats els quedaran perdonats. Així acudirem a les fonts de la divina misericòrdia i no dubtem que ens portarà els nostres amics a aquestes fonts de vida, a l'Eucaristia i a la penitència. Jesús, ressuscitat, compta amb nosaltres». I amb aquesta reflexió que hem volgut fer avui d'aquest diumenge especial de la misericòrdia, aquest diumenge que ens convida a tots, doncs, certament, per una part sí, a reconèixer les nostres misèries, però per l'altra part, algo més, i és anar a veure, en definitiva, el gran que és l'amor de Déu. Anem a fer un repàs de les principals notícies d'aquest segon diumenge del temps de Pasqua. Notícia fresca, la d'ahir, on precisament a l'Església Catedral Basílica era ordenat prevere Cristian Pinto. Era un motiu de donar gràcies a Déu. I és motiu de donar gràcies a Déu perquè, certament, ell s'ha ordenat prevere i unes setmanes enrere van ser dos nous diaques que, si Déu vol, també doncs, prontes s'ordenaran també de preveres. És un motiu de donar gràcies a Déu per aquesta ordenació, una ordenació que no deixa de ser un signe de lloança de tot el que Déu fa en favor del seu poble. En aquest temps de Pasqua que se'ns recorda, si més no, doncs algo tan important com que el Senyor no deixa el seu poble, el Senyor continua i és amb el seu poble. Per tant, és un motiu de joia, és un motiu de molta alegria. Un repàs també a les principals activitats que vam tenir al llarg de la Setmana Santa i que certament, doncs, sí, van ser diferents, però no per això no hem de donar gràcies a Déu per aquesta celebració com la de la vigília pasqual a la catedral o la celebració de la missa estacional el dia de Pasqua a càrrec del senyor bisbe. Certament de que la catedral ha viscut d'una forma diferent aquesta Setmana Santa, com tantes i tantes parròquies, i ja que dic que la missa crismal, amb un aforament reduït, doncs s'ha portat a terme també el passat dimarts, dia 30 de març. Una Eucaristia on els preveres de la nostra diòcesi, tots aquells que hi van poder participar, van renovar les promeses baptismals i on el senyor bisbe va venir i va consagrar els nous olis amb els quals seran celebrats tots els diferents sagraments que al llarg de la Pasqua i al llarg de la resta de l'any s'aniran celebrant. No han pogut tenir doncs, actes tradicionals com les processons en tants de pobles, però tot i això podem dir que en molts de pobles doncs, han hagut substitucions d'aquestes processons per altres fets de devoció que han estat pràcticament a l'alçada del que, en definitiva, és aquesta celebració. I res més, amb aquestes notícies posem el punt i final de tot el que ha estat aquesta Setmana Santa i aquesta primera setmana de Pasqua. Els deixem ara amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Bon diumenge.
Paraules de vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
Cada any, quan comença l'última etapa del curs, els pares que teniu fills en edat escolar comenceu a pensar en el següent. Estic convençut que la educació dels vostres fills és una de les coses que més us preocupa i que desitgeu encertar en les decisions perquè voleu el millor per a ells. És un dels deures més importants que teniu com a pares i un dret que els poders públics tenen l'obligació de respectar. El procés educatiu és un camí de creixement personal en totes les dimensions i no es redueix únicament a l'àmbit acadèmic i a l'aprenentatge de coneixements. Un desenvolupament integral inclou també l'assimilació d'actituds i valors per a integrar-se en la societat buscant el bé de tots, convivint fraternalment i treballant per un món més just. Per a interioritzar aquests principis i portar-los a la pràctica, les persones necessitem educar-nos en una certa autodisciplina, valorant el treball i l'esforç, i creixent en el sentit de la pròpia responsabilitat. Els cristians no podem oblidar, d'altra banda, que la nostra fe inclou una visió de les realitats humanes, del matrimoni i de la família, de la societat i la política, de la dignitat del treball, de la importància de la cultura en la construcció d'un món més respectuós i humà. En una educació integral, no hauria de faltar la formació en la fe que ajude a comprendre el perquè de les opcions cristianes davant la vida i davant el món que ens envolta. Per això, us vull animar a incloure l'ensenyament de la religió en els programes educatius dels vostres fills. Sens dubte, una sòlida formació cristiana farà d'ells millors persones. Els primers educadors, i per tant els qui tenen el dret i el deure de decidir l'orientació fonamental de l'educació que han de rebre els xiquets i joves, són els pares. Els poders públics tenen l'obligació que aquests puguen accedir per igual a l'educació que desitgen per als seus fills. Han de garantir que tots els centres educatius aconsegueixin uns nivells acadèmics adequats establint plans i programes d'estudi. I han de procurar que els ciutadans assimilen els valors que garanteixen una convivència social basada en el respecte a totes les persones, creences i maneres de pensar. Però quan intenten imposar ideologies o formes de pensament contràries als principis religiosos o morals dels ciutadans, s'extralimiten en les seues funcions. La laïcitat no pot convertir-se en laïcisme, que seria una mena de religió de l'Estat que naix de la sospita cap a les religions i pretén substituir-les, sinó la neutralitat basada en una valoració positiva del fet religiós. Per tot això, penso que el servei educatiu que l'Església ofereix a la societat continua sent necessari en el moment actual. Si en altres èpoques es van crear escoles catòliques per cobrir un dèficit en el sistema educatiu, actualment són una possibilitat que garanteix els drets dels pares en l'educació dels fills i contribueix al pluralisme cultural i, en definitiva, a la llibertat, en uns moments en què els poders públics tendeixen a envair tots els àmbits de la vida de les persones i de les famílies. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.